Hola, benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio, el programa porta per títol Cinerama. I com sempre estem a la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I el sumari d'avui, com la setmana passada ja vam parlar d'estrenes perquè es van arribar el dimecres, ja vam parlar de Priscilla, de Ferrari, Mentre seas tu, doncs aquesta setmana farem un petit monogràfic i hem triat dos excel·lents directors que més o menys són de la mateixa generació, tenen punts de coincidència, no sé per què se'n va el so. Ara, tenen punts de coincidència els dos, van néixer a principis del 1920, a principis del segle XX, van fer una carrera on sobretot musicals i comèdia van ser dos dels gèneres que més van tocar els dos, i estem parlant per un costat de Stanley Donen i per l'altre costat de Richard Quine, que parlarem d'aquí una estoneta amb el Tomàs Fernández Valentí de la revista Dirigido.
Però Richard Quine no va fer musicals,
alguna cosa.
Molt poca cosa.
Mi hermana Raquel i alguna
cosa. Mi hermana Elena.
Elena.
Però molt poca cosa.
Bueno, però va fer, igual que Donen, va fer més.
No, no es pot comparar.
Vale, pues vinga. També parlem dels Premis BAFTA, que es van entregar el passat diumenge a Londres, i Oppenheimer en set premis se va portar El gato a l'aigua, que es diu. Com sempre, Barbie va quedar arraconada en un segon pla, i Pobres criatures va ser la següent pel·lícula que va guanyar 5 premis sent màscares durades dels Premis BAFTA. La Zona d'interès va guanyar el premi a millor pel·lícula internacional i li va treure aquest premi a la Sociedad de la Nieve.
Em sembla que això anirà passant, no?
No sé, a veure, quan arribin els Oscars el proper mes ho sabrem, ja queda poquet. I el més emotiu va ser la presència a l'escenari de Michael J. Fox.
Ah, sí, ho he llegit por ahí, sí.
Sí, que va donar el premi a la millor pel·lícula i que tenia un documental basat en la seva vida nominat, que no se'n van portar aquest premi BAFTA. A part d'això, també recordem la Berlinale, s'està celebrant a la ciutat de Berlín aquest festival del 15 al 25 de febrer, i el més destacable és el premi honorífic, l'oso honorífico, al director Martin Scorsese, de 81 anys, que diu que té un proper projecte, que és portar al cinema La vida de Jesús.
Ah, bueno, ja havia fet la última tentació de Cristo i totes aquelles coses, eh?
En aquest cas, aquest any la Berlinale no té pel·lícules espanyoles ni catalanes a concurs, sí que en altres seccions. I, bueno, per què parlem de Stanley Donen? Perquè Stanley Donen va morir un 21 de febrer del 2019.
Sí, és cert.
Fa 5 anys.
Jo me'n recordo que era un dissabte a la tarda. Uh-huh. I bueno, vaig llegir la notícia i vaig dir, me'n vaig a donar una volta, necessito sortir. Uh-huh. Ho recordo perfectament.
Bueno, me moria en 94 anys.
Sí, no? Sí, ja era gran i feia molt temps que no feia res, això és que és cert.
Moltíssim.
Havia dirigit, em sembla que una de les últimes coses que havia fet era dirigir alguna cerimònia dels Oscars. Uh-huh. I alguna coseta així, però esclar, ja feia molts anys que estava retirat. En realitat es va retirar molt jove.
El van retirar.
El van retirar d'alguna manera.
Igual que Richard Quine. Per això també dic el cert paral·lelisme
entre els dos.
No, i
a John Ford el van retirar.
Però John Ford ja va estar més gran.
I a Howard Hawks.
Però ja va estar més grans.
No molt.
Perquè donen no que tenia molt. Quan 60 anys o 60 i pocs, igual que Richard Quine.
I a Kim Vidor i a Raoul Walsh, a tots els van retirar.
Bueno, pues la Filmoteca a partir del 2 de març li fa un homenatge perquè d'aquí res, el 13 d'abril celebrarà el seu centenari,
sí.
Veure si celebrat, no arribarem. Hi obre Una rúbia per un gàngster el 2 de març.
Pues mira, és una pel·lícula molt poc vista, eh? Val la pena.
I el 3 d'abril tancarà aquest petit cicle en Pàgina en Blanco.
Quin dia fan aquesta de La rúbia del gàngster? És molt poc vista aquesta pel·lícula, realment.
Ho acabo de dir, Conxita, el 2 de març.
Però a quina hora?
Ah, no ho sé, això no ho tinc jo aquí ara mateix.
No, perquè sí, segurament pues, m'agradaria anar perquè és una pel·lícula molt poc vista. Jo l'he vist però per la tele, en blanc i negre, fa molts anys. I valdria la pena, eh?
Doncs pues vinga, anem. Stanley Donen va fer musicals, grans musicals de molt èxit, Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos, per exemple, són dos meravellosos musicals, a part d'Un dia a Nova York, que va ser el seu primer, i més, la curiositat d'Un dia a Nova York és que estava rodada als carrers de Nova York, sí. En gran part, no tota, però en gran part...
Va ser la primera pel·lícula que va sortir al carrer, per dir-ho d'alguna manera.
I la primera pel·lícula on col·laborava en Gene Kelly?
Sí, bueno, va ser l'òpera prima de tots dos.
1949.
Sí,
no?
Senyor. És una pel·lícula, a mi, bueno, ja m'agrada molt. És un dels musicals, a mi quasi m'agrada més que Cantando bajo la lluvia. Mira el que et dic. És una pel·lícula que li tinc molt de carinyo, m'agrada molt.
Bueno, pues Donen i Gene Kelly van col·laborar, crec que en 3 o 4 ocasions, per aquí he llegit, no sé si és veritat, que tampoc es portaven tan bé entre ells dos, hi havia una mica...
Bueno, després ja la cosa ja... Pues,
es va refredar bastant,
no, ja,
però bueno...
Cadascú va fer la seva...
Després Cantando bajo la lluvia i a la pel·lícula d'estudi, perdó, Siete novias para siete hermanos, també és una gran pel·lícula.
Sí, però tot és estudi.
Que no és políticament correcte avui en dia.
No,
no es podria fer aquesta
avui
pel·lícula.
No es podria fer, que va, no.
No creus tu, Agustí, que aquesta pel·lícula...
No.
Té un aire molt festiu, però esclar, és una pel·lícula bastant machista,
la,
no?
Hi ha la cançó de les Sabines, que anem a sequestrar-les com els romans i els romans.
Bueno, o sigui, però això és històric.
Sí, però això no es faria ara.
No, però és històric. I a més és una pel·lícula que agrada a la gent, bueno, no sé, ara la gent jove.
Sí, no, a mi m'agrada.
No, gent jove, dic.
Sí, no, i a gent jove també.
Gent jove que potser jo he vist gent de 20 anys i diuen, ai sí, és molt bonica, és molt divertida, i dius, bueno,
i van fer el musical i la gent el va anar a veure, el musical al teatre.
El teatre, sí, el de Cantando bajo la lluvia van dir que era molt dolent, jo no l'he vist, eh? També es va fer el Novetats i van dir que era dolentíssima, no ho sé, no l'he vist, eh? No puc dir.
Siempre hace buen tiempo va ser la darrera col·laboració Gene
sí,
Kelly
que és una pel·lícula que va tindre molt mala sort perquè va ser un fracàs, i és una pel·lícula que diu coses, després al final és de bon rotllo, no? Però diu coses que realment, en clau de comèdia, realment diu coses que són de veritat. Allò que amics per tota la vida i a mi més te'n recordes, coses d'aquestes. No? Després ja al final és tot de bon rotllo. Però té el seu missatge a la pel·lícula, Sempre
següent i, esclar, com Gene Kelly i Donen van trencar, pues la següent pel·lícula la faria en Fred Astaire. Una cara con Ángel, Funny Face.
Ah, vale.
L'any 1957.
No, com a actor... Sí.
I Audrey Hepburn, que té la curiositat, aquesta actriu, no sé per què, sempre li posaven com parella masculina a homes bastant més grans que ella, no? Perquè recordem Ariane, Gary Cooper, que era bastant més gran, o ho semblava almenys, Sabrina, per exemple, Humphrey Bogart, no? O després, quan el mateix Donen dirigiria Audrey Hepburn, al costat de Cary Grant, no?
Charada,
exactament. O sigui, Audrey Hepburn va tindre una sèrie de pel·lícules que les seves parelles eren grans actors, grans estrelles, però que ben bé li portaven ben 30 anyets o més, no? Després faria algunes adaptacions d'obres de teatre, com Indiscreta, per exemple, o Pàgina en Blanco, amb grans repartiments, Cary Grant, Robert Mitchum, Deborah Kerr, Gene Simmons, grans estrelles, que no van acabar de funcionar del tot, no van ser...
Bueno, Indiscreta sí, no ho sé, suposo. És una pel·lícula que jo l'he vist per la tele, eh? En realitat no sé si va tindre una carrera comercial, no ho sé. Suposo que sí, que no va ser un fracàs. Els fracassos del Donen van vindre després, més
sí,
tard.
Sí, ell va sortir dels Estats Units i es va anar a viure a Europa,
a Londres.
No?
Va viure 20 anys a Londres.
Sí, per això... a dirigir aquestes pel·lícules en aquests repartiments a Londres, com Charada, que la va rodar a França, no? A París.
Sí, sí, no, sí, ella a més ho deia, que havia viscut 20 anys a, bueno, a Londres i viatjava per Europa i inclús havia estat, no sé si era Sevilla, un lloc d'aquests, no sé si havia viscut o havia estat, o bueno, quan va estar a Valladolid ho va explicar. Sí, bueno, era una persona super amable que aguantava el seu parlant.
I en aquell moment, bueno, va vindre a un festival de cinema de Valladolid que
sí, li van fer un homenatge,
i tu vas estar,
jo vaig estar, bueno, no vegis, agafar un autobús, anar corrents, però sí, sí, vam lograr el nostre objectiu.
Charada, que era un homenatge a Hitchcock, però era una comèdia, i que és una comèdia que es deixa veure una i altra vegada en uns grans diàlegs. Cary Grant i Audrey Hepburn formen una excel·lent parella, i per allà està també Walter Matthau en un dels seus primers papers, en aquest cas fent de dolent, no? Després continuaria intentant repetir l'èxit de Charada en Arabesco.
Arabesco, que...
En aquest cas era Gregory Peck i Sophia Loren, rodada a Londres.
Sí, sí, totes aquestes pel·lícules va rodar a Europa. Sí.
I per mi és la pel·lícula que més guapa està Sophia Loren.
Sí, està Arabesco. Molt guapa, realment.
Llueix molt, vestuari, maquillatge...
Està molt guapa. Sí. Bueno, la Condessa de Hong Kong també estava molt guapa, sí, però realment aquí estava molt guapa. L'estilista o els maquilladors o el que siguin es van lluir, realment.
A l'Agustí no diu res, això és que el Donen no li agrada molt, aquestes pel·lícules de les que no, parlem.
Mira,
no.
Jo et dic, per mi, si té un Siete Hermanos, una obra mestra. Tinc la música a casa. I després, Cantando bajo la lluvia, és que m'encanta. M'he posat més d'una vegada l'escena del carrer somment per veure aquella part.
Tota.
Que hi ha l'anècdota que la gent que li estava malalt, que tenia 40 de febre, perquè se sentés el soroll quan saltava el xarco, havia un grup de ballarins darrere càmera que saltaven quan saltava ell per fer més soroll.
Per fer soroll,
i que
se
sentís...
clar, perquè a vegades això no agafa la...
Sí, també hi ha la controvèrsia, ja saps, la gent parla sense saber moltes vegades de qui exactament va rodar aquesta escena, no? El Singing in the Rain, si va ser idea de Donen o idea de Gene Kelly, perquè Donen també era ballarí, no, esclar, al nivell de Gene Kelly,
no.
Ni coreògraf també, però bueno, ja suposo que entre els dos farien aquesta escena. Dos en la carretera.
Aquesta sí que va ser un fracàs.
Va ser un fracàs, i és la millor pel·lícula sobre una parella, no? La vida d'una parella, des de que es coneixen de joves i la seva relació, a més, en un muntatge increïble, que
sí.
Jo la primera vegada que la vaig veure un sábado cine, a Televisió Espanyola.
Sí, es va fer un sábado cine.
I la vaig trobar molt estranya, no? Perquè aquests canvis concrets de temps que passen contínuament, aquest muntatge tan increïble que tenia aquesta pel·lícula, desconcertava la primera vegada. Però després,
és cert, que es va fer un sábado cine un dia d'any nou.
També la vaig veure massa jove, i amb els anys la perspectiva canvia, lògicament, i la trobo una meravella de pel·lícula. Albert Finney, Audrey Hepburn, en aquest cas ja l'edat corresponia més dels dos.
Bueno, és que inclús ella era més gran.
En aquest cas
era ella la que
era més gran. I sortia una meravellosa Jacqueline Bisset en dos escenes al principi.
Sí, un paper molt petit, sí. Uh-huh.
I a partir d'aquí, pues, bueno, ja vendrien els fracassos, no? Va fer Bedazzled, una pel·lícula del Dudley Moore i la Raquel Welch.
Bueno, jo em sembla que l'he vist, però va ser un fracàs absolut. Aquí no es va arribar a estrenar. No.
L'Escalera, una obra d'adaptació d'una obra de
teatre.
Aquesta
sí que es va estrenar, però...
Richard Burton, Rhys Harrison...
Es va estrenar tard i tampoc va ser una pel·lícula que funcionés.
Una adaptació del Pequeño Príncipe, musical...
Fracàs absolut.
Absolut. Sí, a més,
no,
també...
tot eren fracassos, tot.
Un darrere l'altre, pobre, no, la sort no li va acompanyar.
No.
Allà estava ficat també Bob Fosse, que també en diuen que van tindre els seus...
sí, que feia de serp.
Sí, les coreografies...
A mi m'agrada molt. És una pel·lícula molt senzilleta, però és que és molt bona.
I la música és genial.
És molt bonica.
Frederic Loewe i Alain J. Lerner,
sí.
Els mateixos de Camelot.
A mi m'agrada molt, bueno, molt no, però que sí, que m'agrada. I aquesta sí que es va estrenar. Aquí el que passa que, clar, era una pel·lícula que es passava molt en sessions infantils, perquè, esclar,
i estava Gene Kelly, que curiosament cantava bé, i va coincidir en una època més o menys en la pel·lícula sobre Willy Wonka també, que havia fet. Gene Kelly per un costat s'especialitzava en musicals, no? Los aventureros de Lucky Lady,
Movie Movie va ser una pel·lícula que va arribar aquí, es va estrenar al Casablanca amb un altre títol, em sembla, Folie Folie o alguna cosa així, 4 o 5 anys després. Mm-hmm. No te'n recordes?
No.
Jo sí.
Sí que recordo que es va convertir en una petita pel·lícula de culte entre fans de Donen, no? Però sí,
sí, sí, sí, era curiosa perquè eren dues pel·lícules en una, per això era movie, movie. Mm. I aquí es va estrenar que, però al Casablanca, però 4 o 5 anys ja tenia la pel·lícula i encara no sé, com algú l'hauria trobat a saldo a la plaça de les Glòries o alguna cosa així. I, sí, no sé. Algo així.
La següent pel·lícula va ser un problema perquè ell era el productor i moria el que tenia que ser el director, el John Barry,
el John Barry, músic, no el músic, l'altre,
sinó el creador i editor d'efectes especials. Va dirigir Stanley Donen Saturno 3, que va ser una pel·lícula bastant horrorosa, no?
Home, horrorosa tampoc és.
Molt fluixeta.
Però bueno, tampoc.
Clar, si la comparem a Star Wars i altres, i altres pel·lícules d'aquella època, estava Kirk Douglas, Farrah Fawcett, crec,
sí,
que era,
sí,
no?
Sí, Farrah Fawcett era.
No la recordo massa.
Era passable. La
sí, bueno, es podia veure, sí, però bueno, no era gran cosa, les coses com són.
Un altre fracàs, i la seva darrera pel·lícula estrenada cinematogràficament, el remake d'una pel·lícula francesa, Lion Rio,
bueno,
que a mi em va agradar.
Aquesta va anar bé, perquè era una comèdia, i va caure en aquest moment, i va ser una pel·lícula que més o menys va funcionar. Uh-huh. I aquí es va acabar la cosa. Després va fer alguna cosa per televisió.
Va fer una pel·lícula que volia fer al cinema, però que no li van deixar, Cartes d'amor,
sí,
al Laura Linney,
sí,
que
sí,
era un telefilm.
Era un telefilm.
L'any 99.
I va fer alguna coseta més. I després va dirigir algunes cerimònies dels Oscars. Uh-huh.
I el 97 li van donar l'Òscar honorífic,
sí,
que llavors encara es podien veure els Òscars honorífics.
És veritat.
I va sortir cantant i ballant el Chic to Chic d'Irving Berlin.
I l'any 89 va anar a Valladolid, que li van... Després va anar a Sant Sebastià, Després, no sé quin any era. Jo a Sant Sebastià ja me vaig anar, perquè és que jo no puc anar a tot arreu, ja m'agradaria. Però jo sé qui va anar, Jo conec una persona que va anar a va anar a Valladolid i després va anar a Sant Sebastià,
Bueno, escoltem ara un dels temes del Pequeño Príncipe, una meravellosa banda sonora que està molt bé i que en aquest cas és una de les cançons que canta, entre altres, Gene Wilder, i és el Closer and Closer and Closer, pel·lícula de l'any 1974, per retre aquest homenatge, recordeu, a partir del 3 de març, un minicicle homenatge al centenari de Stanley Donen.
At first, I'll hide behind the trees. Trembling, as I do in winter. In time, I'll start to feel at ease. Show my face and will begin to
begin, sir.
Get closer and closer and closer. We'll go a glance at a time, a small advance at a time. We'll be afraid a bit and shy a bit, avoid each other's eyes. A bit less often each day, the ice will soften each day as we get closer and closer and closer. We'll go a blush at a time, a happy flush at a time, begin to laugh a bit and stare a bit and walk around on air a bit. Gaily we grow, as night and daily we grow, a little closer and closer and closer. And then one day, there'll come a day, a Christmas Eve, midsummer day, a moment when, right there and then, we're gonna touch. Then we'll jump miles at a time, a million miles at a time. Begin to love a lot and live a lot and give and give and give a lot. Away we will go and every day we will grow a little closer and 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 closer all the time.
Thank you.
Una de les cançons del Pequeño Príncipe, parlant de Stanley Donen, i ara parlarem d'un director que té certa similitud, podríem dir, amb la seva vida laboral en Stanley Donen, concretament de Richard Quine. I per què? Perquè parlem de la revista Dirigido, que s'ha publicat el mes de febrer i està quasi a punt de sortir el mes de març, d'aquí res, uns dies, i és el número 547. Més de 50 anys aquesta revista Dirigido por, una de les revistes indiscutibles que es té que comprar cada mes per enterar-se de l'actualitat i també per als seus meravellosos estudis i dossiers. I tenim a l'altre costat del telèfon el Tomàs Fernández Valentí, que és el coordinador de la revista. Tomàs, benvingut.
Hola, què tal?
Com va tot?
Bé, anar fent, gràcies a Déu.
Bueno, com va l'actualitat cinematogràfica en quan estrenes?
Bueno, no està malament. Ara està, diguem-ho, com a mínim està...
Una mica més animada.
Animada, ja se sap. És temporada de premis, és temporada d'Oscars, que no queda gaire perquè els donin. I això provoca sempre, cada any provoca una mica de, diguem, entre gener i febrer, una mica d'alegria. D'alegria a la cartellera. Com a mínim de varietat, sí.
Sí, sí, sí. Tampoc són pel·lícules espectaculars que millor... passen a la història del cinema, però bueno, és el que hi ha a l'actualitat cinematogràfica, no? Encara continuem amb Oppenheimer, no? Arrastrant premis, darrere premis, en diferents festivals o entrega com els BAFTA, no? Que se'n van portar 7. Bueno, doncs està aquí la Conxita també, que et
vol saludar. Hola, Tomàs, bona tarda.
Hola, Conxita, com anem?
Hola, mira, estem aquí a veure...
I el company Agustí, que també...
Hola, bona tarda.
Bueno, hola, què tal?
Parlem de Richard Quine. Hem començat parlant de Stanley Donen perquè just va morir un 21 de febrer del 2019, o sigui, aquesta mateixa setmana fa 5 anys ja, i d'aquí res, al mes d'abril es complirien els seus 100 anys, el seu centenari, i la Filmoteca li dedica un petit minicicle. I bueno, jo veig certes similituds entre Donen i Richard Quine, no? El que diu que el vostre estudi d'aquest mes de febrer. No sé tu què penses.
Sí, de fet, bueno, de fet és així. Richard Quine i Stanley Donen coincideixen en una mica en l'època i una mica en els gèneres que van tocar. Que van tocar tots dos, principalment comèdia i musical. Encara que Quine potser tenia més propensió al drama que Donen. Sí. O almenys durant els anys 50-60, que és l'època d'una mica d'esplendor de tots dos. Hi ha una certa similitud, sí.
Sí, el que passa que Richard Quine va fer al començament de la seva carrera bastant de cinema policíac, no? Que Donen no va fer. Va fer algunes comèdies com Charada, Arabesco, però eren més comèdies que el que va fer Richard Quine, no? Al començament.
Sí, tot i que és curiós que Richard Quine, doncs, comença, sobretot els primers anys de la seva carrera, va tenir una associació molt estreta amb Blake Edwards, que va ser guionista de diverses de les seves primeres pel·lícules.
Sí, un altre de la mateixa generació, no? Els tres.
Sí, correcte. Doncs, tots aquests són més o menys companys de
viatge.
Generació,
de, sí. El que passa és que tu es va començar més tard a dirigir llargmetratges, no? que Donen o Richard Quine. Bueno, jo el trobo un director molt interessant. Ja sabem, tota la seva carrera de més exitosa va ser mitjans dels 50 fins mitjans dels 60, durant més o menys 10 o 12 anys, on va fer grans pel·lícules. I jo, sobretot, una que m'agrada moltíssim, per mi és una obra mestra del cinema, és Un estrany en mi vida.
Sí, sí, sí.
És una autèntica meravella, eh? Cada vegada que la veig...
Ostres. També és la meva preferida, també.
Sí,
és una pel·lícula
extraordinària. També.
Sí. Quina sensibilitat, com està tractat aquesta relació entre Kirk Douglas i Kim Novak, no? Que a més Kim Novak era la seva, podríem dir, enamorada. Richard Quine va estar enamorat d'ella.
Bueno, durant... van estar junts.
Van estar junts també? No sé,
sí.
Sí, cert. Sí. A més, és una relació que els va marcar, que va marcar molt el Quine, sí. A nivell no només professional o artístic, també a nivell personal.
Deien, no sé si és veritat, que la casa aquella que surt a la pel·lícula, que era la d'ells. No sé.
La casa que està...
algun cop ho he sentit dir,
sí,
és possible.
Jo ho he sentit, ho he llegit, no sé si és cert, però ho he llegit
sí,
també
alguna vegada. Sí, la casa que està construint Kirk Douglas, que
exacte,
és arquitecte.
Exacte,
no?
És arquitecte, que al final ella li diu no sabran que era nostra, perquè és clar, l'acaben ja de construir i ells han de marxar, perquè allò diguéssim que era el seu amagatall, però clar, la casa ja està acabada i vindrà algú, però no sabrà el que ha passat allà, aquest algú que vingui. I això està, bueno, clar, és una cosa només d'ells, està molt bé, està molt ben trobat. I jo he llegit alguna vegada que era la casa que s'estava construint al Richard Quinn, precisament, no sé si és cert.
No ho sé, no, a veure, he sentit parlar d'aquesta història, no sé si és cert o no, però sí que és veritat que la relació del Quinn i la Kim Novak, es van fer diverses pel·lícules la, junts, va ser un... va marcar molt. Es pot dir inclús que, de fet, quan va haver-hi, quan va tenir el... va haver el trencament personal entre ells, també el cine del Quine dels últims anys va entrar en una decadència bastant grossa,
sí,
fulminant.
Sí, això és cert, sí.
Va ser una mica un seguit de mala sort, també, sí.
Sí, La casa número 322, crec que va ser la primera pel·lícula en què apareixia Kim Novak, no?
Sí.
Sí.
I a partir d'aquí...
està força bé. És un policià que amb Alfred McMurray, a vegades se li han trobat per paral·lelismes amb Perdició del Billy Wilder, perquè surt el McMurray també fent un paper relativament semblant. Sempre se li ha trobat una certa semblança, o una certa aire, sí. Però està força bé La casa número 322, sí.
Hi ha moltes pel·lícules d'aquest dossier que valdria la pena recuperar-les, perquè jo no les he vist mai. Un Cadillac de Oro Macizo, per exemple, o Operació Mad Ball, on veig una foto amb el Jack Lemmon.
Sí,
no? És molt poc conegudes.
Té bastantes pel·lis inèdites a Espanya, i això també una mica és el que ha dificultat durant una mica la... sobretot aquí a Espanya, la crítica espanyola, una mica la revalorització del Quine encara està pendent de... perquè moltes de les seves primeres pel·lícules són desconegudes a Espanya o té altres que fa molt temps que s'han vist i no s'han tornat a veure. Per exemple, aquesta d'Un Cadillac d'Oro Macizo, que és una comèdia estupenda per atrapar, sí.
Amb Judy Holliday.
Em sona, però no sé si l'he vist, en tot cas si l'he vist fa molts anys per la tele, segur.
Sí, s'ha vist per televisió, però és veritat que no circula, no és la pel·lícula que circuli gaire, ni que s'anomeni gaire. Tampoc.
No, sí, com moltes, abans també parlàvem del Donen i dèiem, hi ha pel·lícules que no s'han vist mai o són molt difícils de veure, és curiós. I en canvi hi ha pel·lícules que cada dos per tres les estan fent per la tele, cada dos per tres. Dies de cine clàssico sempre fan les mateixes i en canvi n'hi ha d'aquestes que no es fan mai.
Un Estranyo en mi vida crec que l'han fet un parell de vegades.
No, Un Estranyo en mi vida sí.
Cinema clàssic.
S'ha fet.
Sí, però tot i així, a veure, és una pel·lícula... diguem que per lo bona que és no té, diguem, la fama que es mereixeria, sí. Inclús dintre de la carrera del Richard Quine potser és més popular M'enamoré d'una bruja, El mundo
sí.
de Susie Wong o...
Ah, sí, aquestes sí que s'han fet, sí.
Home, El mundo de Susie Wong, jo
la
recordo...
La misteriosa dama de negro, que també sí. té la seva fama.
Sí,
Com però... matar a la pròpia esposa.
Ah, sí, també, aquesta
sí. És una comèdia
sí.
molt divertida.
Aquesta
més.
Sí.
Aquesta no és políticament correcta. Si abans parlàvem de Siete Novias para Siete Hermanos, aquest títol de Com matar a la pròpia esposa, doncs avui en dia, no sé.
No, em sembla que no es podria fer.
Sí, és una cosa que està bé, a
no,
més.
No, no es podria fer avui Com matar a la pròpia esposa. Seria terrible.
Sí, i això que...
Vindria la Greta Gerwig a matar-nos a tots.
A tots.
Sí, no es podria fer de cap manera.
I a més està la esposa, crec que és la Virna Lisi, que està
sí.
meravellosa.
Sí, exacte.
Guapíssima en aquella
això
època.
També, com matar a la pròpia esposa és un guió molt maliciós
sí, era...
del George Axelrod.
Perquè era allò que feien
ja tenia fama de molta misogínia, ja de per si. No sé que molts guions de l'Axelrod van per aquesta banda. Era un misògin i era molt punyent amb aquests temes. Clar, avui dia seria, ui, mare de Déu, estaria crucificat el George Axelrod.
però acabava tot de bon rotllo.
Sí, home, perquè no, allò... no arribava la sang.
No, perquè em sembla que feien un TV o alguna cosa així, no?
Sí, exacte, sí, un... és un dibuixant de còmics, el Jack Lemmon és un dibuixant de còmics, i ell té que... el seu personatge és com una mena de gente secreto, i ell té que, abans de dibuixar les aventures de l'agent secret, primer té que viure-les ell en persona, de veritat, perquè ell no vol que el seu el personatge que dibuixa no pugui fer res que ell no faria. És molt divertit en aquest sentit.
També surt com secundari un actor que jo, a mi, no m'agradava gens, el Terry Thomas.
Ah, sí.
Em posava una mica nerviós. Sí que va ser un actor que als anys 60...
va fer moltes pel·lícules.
Va fer moltes pel·lícules, sí. Però a mi no l'acabo.
És veritat, va estar...
bastant de moda.
Va estar molt de moda. Va haver uns anys que sortia totes. Era l'actor de caràcter britànic de tots els repartos. Sí.
I la que has citat abans, El Mundo de Susy Wong, jo crec que va ser un exitàs, no? Va ser una pel·lícula més aquí a Espanya, recordo que era molt petit.
Aquesta va ser un gran èxit.
Tant. Sí, tant. Jo me'n recordo, la meva mare es parlava moltes vegades d'aquesta pel·lícula.
William Holden, sí, Nancy Kwan...
Sí. Va ser, suposo que sí, que va... Jo em sembla que només l'he vist per la tele, eh? Però sí que segurament hauria de ser un èxit, sí.
Bueno, pues,
de fet, és cert que Richard Quine, a veure, durant aquests anys va aconseguir molts èxits, a part de pel·lícules bones, molts èxits. Vull dir que era un cineasta cotitzat dintre de la indústria, no era pas un cineasta minoritari. La davallada va ser els últims anys, 70, primers 80, que va acabar fent pel·lícules molt flugetes, inclús directament dolenta alguna. Té un final de carrera una mica trist, tenint en compte el gran nivell que té la seva millor època.
Sí, perquè el que he dit abans, del 55 al 65, més o menys, aquests 10 anys, va treballar amb estrelles com William Holden, Audrey Hepburn, per exemple, En Cuento en París, o a La pícara soltera, en Anthony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda... O sigui, que eren repartiments d'estrelles d'aquella època de Hollywood, no? A part de les quatre pel·lícules que va fer amb Kim Novak, no? I després el que tu dius, a partir de Com matar a la pròpia esposa, les seves pel·lícules ja van començar a no tindre èxit. Encara va fer Intriga en el Gran Hotel, que bueno, crec que l'he vist, però no la recordo molt bé.
Sí, jo també per la tele. És que totes aquestes pel·lícules pràcticament les he vist per la tele.
El infierno del whisky.
Sí, inclús els últims anys va fer coses per televisió. Va entrar en una fase molt
estranya.
Una fase dolenta, sí.
Sí, sí.
Inclús a nivell personal, perquè es va suïcidar.
Sí, això ho deien, sí. Sí, sí.
Es va treure la vida el Richard Quine. I fins a quin punt va arribar. Vull dir, era un tema personal. Era una cosa que estava més enllà d'un esgotament artístic. Era un esgotament personal, per lo vist, sí.
Bueno, pues aquest dossier de Richard Quine, aquest estudi, val la pena llegir-lo perquè és un director a recuperar. Si no heu vist moltes de les seves pel·lícules, val la pena. I el Juan Carlos Vizcaíno Martínez ha fet una gran feina, no? Perquè l'ha fet tot l'estudi ell, no?
Sí, sí. De fet, el Vizcaíno ja ens va dir que aquest era una de les, diguem-ne, il·lusions de la seva vida, perquè sempre ha sigut un gran admirador, un gran defensor del cinema del Richard Quine, i ja feia temps que estava esperant que hi hagués una ocasió propícia a la revista per poder-se explayar sobre el cinema del Quine i la devoció que hi té amb aquest director. I finalment amb aquest número pues, ho ha aconseguit, i a més força bé. És força bé perquè es nota que és un cineasta que se l'estima, vull dir, parla d'ell amb molt, molt carinyo i a més amb bon coneixement.
També feu un dossier, en aquest cas la segona part, de Perles Noir del cine B nord-americà.
Això sí que són difícils de veure, aquestes pel·lícules.
Molt, moltíssim. Sí, sí.
Jo em sembla que no n'he vist ni
una.
És
una mina, aquest gènere és una mina.
Sí, perquè
contínuament van apareixent pel·lícules que no es van veure a Espanya, o que es van veure molt llunyanament i no s'han tornat a veure des de la seva estrena i ni han passat per televisió de vegades. O sigui, el cine negre de sèrie B americà és una mina i constant. De fet, ja us dic que segurament, a veure, ja a Dirigido Por ja li hem dedicat diversos números al cine negre i encara no ho hem acabat, eh? Hi ha perspectiva de fer-ne més, de fer-ne de tant en tant alguna nova tanda de cine negre. Perquè a més té molt bona recepció en general, els lectors de la revista gaudeixen del cinema negre, no es cansen, és un gènere d'aquells que diem que sempre trau, sempre ven.
Però Tomàs, jo crec que a part del dossier de la revista tindríeu que afegir a millor un CD o un pendrive per poder veure aquestes pel·lícules, però clar,
ah,
les
no,
busques
això,
estaria això bé, no?
Seria,
perquè dius...
Això seria meravellós.
Sí, poder gaudir de les pel·lícules mentre vaig llegir la crítica...
Això seria meravellós. Sí.
Jo em sembla que no n'he vist ni una
no,
d'aquestes d'aquí. O sigui que, clar, ho llegeixes però dius, no sé de què va.
També podeu encontrar a Priscila, que és la portada, lògicament, de la directora Sofia Coppola, de la que hi ha una entrevista per la crítica d'aquesta pel·lícula, La Tierra Prometida, Ferrari, Secretos d'un escándalo, que s'estrena demà divendres, i també tu parles de La hija del pantano, una pel·lícula que crec que està en Amazon Prime, no?
Sí, és una petita pel·lícula que està ara mateix. Sí, si no recordo malament, està a Prime Video, sí.
I la recomanes o què? La podem apuntar per veure-la?
Simplement es deixa veure. Però
perquè
no,
és que no encertem. No és... Nosaltres intentem veure pel·lícules per plataformes.
Clar. Per streaming, sí.
Sí, quasi mai ens agrada. No
és
sé
una,
què ens passa.
És una pel·lícula correcta, però sí. és una pel·lícula que és igual que l'hagis vist com que no, una mica.
Sí, bueno, com la majoria.
La majoria de...
està dintre, sí, dintre d'aquesta línia, d'aquest cine una mica... Bueno, una mica bastant uniforme visualment, que es fa adreçat a les plataformes.
Ja.
A veure, està molt ben interpretada per la Daisy Ridley, que és una noia competent, i el Ben Mendelsohn, que interpreta el seu pare, que és un molt bon actor, el Ben Mendelsohn. Però bàsicament és la feina dels actors i una mica el sentit del paisatge de la pel·lícula. És una... Recorda vagament, molt vagament, el Deliverance del John Boorman en alguns moments, una miqueta.
Vale, pues...
És una curiositat, sí.
I també jo ara sempre acostumo a llegir les crítiques del Joaquim Vallet, perquè em fan molta gràcia, quasi sempre...
No totes, però se carrega bastanta cosa.
I sobretot llegint una pel·lícula que no sé si s'ha estrenat, una que es titula Horrorland,
Slasher
para Dummies.
Em sembla que s'estrena demà, diria.
Ah. Sembla que s'estrena aviat. Sí.
Demà,
al final
diria,
de la crítica diu Horrorland és absolutament calamitosa, un espantoso desastre.
Crec, diria que és demà.
Ostres, pues
diria.
Mira, acabo de fotre a la taquilla de les sales on la projecten, no?
Esperem que els de la distribuïdora no us vinguin a buscar.
Imagina't, no sé, deu ser una distribuïdora petita.
Que és demà,
per difundir-lo per les ondes.
Aquí m'ho estan confirmant, que sí, que és demà.
Bueno. I estrenes així que ens puguis recomanar? Has vist alguna coseta? O...
Home, del que s'estrena... Mira, demà, precisament, he fet la ressenya perquè et dirigido. És la pel·lícula del Todd Haynes, Secretos d'un escàndalo, que és molt interessant.
Jo també l'he vist.
Em va semblar particularment interessant.
Jo també l'he vist, eh?
Sí, la Conxita tota l'estona em diu lo de la música, i no m'ha dit
sí,
encara el compositor.
És que és curiós, lo de la música, Tomàs.
No em digueu, va.
No vol... No.
ja anirà la setmana que ve, a veure.
És curiós o no?
És xocant, és lo de la música, no dic d'aquí.
Bueno, és igual, si ho vols dir, pots dir.
No, home, no sé, de xupar la guitarra algú, no, tampoc. A la crítica que hi feia de la revista ho comento, perquè hi ha una utilització...
Ja, sí, ho vas dir.
Diguem, singular, d'una banda sonora que és d'una altra pel·lícula.
Sí, sí.
Ja està ahí, puedo leer.
Molt bé. Bueno, i el número de març, que està a puntet, ja he vist per allà imatges de la portada. Què ens portarà, març?
Bueno, març està previst un... Bueno, està previst, està fet ja, perquè la revista ja ara mateix està ja en màquines, està per fent-se ja. Hi ha un dossier bastant extens, també, dedicat a cine fantàstic raro de veure a Espanya. Bé, perquè sigui inèdit, o perquè es va veure a la seva època i no s'ha tornat a veure des de la seva estrena. Hi ha bastantes pel·lícules inèdites. Angleses, franceses, americanes, alemanyes... Hi ha un, també, és un, hi ha una mina de cine fantàstic que no s'ha vist mai a Espanya i que té, té el seu interès, i igualment si això esperem. També traurem un article dedicat al Víctor Sjöström, un clàssic del cinema suec. Aquests, en fi, perquè precisament aquests dies la Filmoteca de la Generalitat està passant un cicle de títols escollits del Víctor Sjöström. I s'ha fet un article que ha fet en Quim Casa sobre una panoràmica general sobre l'obra del Víctor Sjöström. I què més tenim? Tenim, bueno, les crítiques d'actualitat. Surt la crítica de la nova pel·lícula del Bertrand Bonelot, The Beast, la bèstia. També la crítica de la segona part de Dune, que s'estrena aquest dia 1.
Sí.
Hi ha hagut ja passes de premsa ja de Dune a Barcelona.
Sí, sí, però a mi no m'interessa. És que no he vist la primera.
A mi m'agrada la primera.
És que la primera no l'he vist.
No la del David Lynch, la primera d'aquesta, de
sí,
Denis
Villeneuve. Del Denis Villeneuve, sí, sí. A mi també.
La del David Lynch
també em va agradar.
No la vaig veure a l'època. I sí que vaig anar a veure i em va agradar. Ara no em facis explicar la història perquè és molt complicada. Tampoc he llegit els llibres o en què es basa aquesta, però sí, aniré a veure la segona. El que passa que han reposat la primera, suposo que
sí,
perquè
sí,
fa bastant de temps, que sé, perquè la gent recordi i pugui fer una marató Dune.
Sí, no, el feien avui, el pas.
Ja, ja.
Sí.
Molt bé, Tomàs, pues, Stanley Donen, què? Per quan?
Stanley Donen...
Va ser un dels primers números, crec, de Dirigido, no?
Sí, hi havia un, ui, fa molts anys.
Quan eren monogràfics de directors,
sí,
no?
Sí.
Sí, cert, no s'ha fet mai un... Bueno, tret d'aquests primers, d'aquests números de fa 50 anys, de Dirigido, pot.
Sí, sí.
De Stanley Donen, i... No ho sé, prendrem nota, perquè sí. no sé quan es farà això.
Bueno,
es va fer un article quan va morir, ara recordo, també,
sí,
clar.
Sí, sí,
s'ha
sí.
fet dossiers del musical on el Donen ha sortit molt sovint.
Sí, sí.
Però clar, Donen té una mica de tot, també.
També.
Val la pena,
sí.
Fer una cosa global tampoc estaria gens malament.
Sí, també té pel·lícules d'aquestes que diem que s'han vist molt poc. Sí, hagin estat aquí estrenades o no, però s'han vist molt poc.
Ahir estaves veient una, no? Movistar.
També té bastantes coses inèdites a Espanya, no?
Sí.
En el seu moment.
Sí.
També és un cineasta una mica mal conegut, sí. No...
Sí, sí, bastant.
Movistar aquests dies està fent un petit minicicle, crec que són 5 o 6 pel·lícules.
Sí.
Ahir, sí. Bueno, feien Deep in My Heart, que no es va estrenar a l'època.
Amb el José Ferrer.
Però jo l'havia vist per la tele també, fa temps. I no sé si fan alguna coseta més. Suposo que el de sempre, Xarada i tot això, no?
Dos a la carretera.
La Xarada s'ha fet per totes les televisions, que està molt bé la pel·lícula, però bueno, és que és el que diem.
Sí, però és cert.
Però t'enganxa sempre que la veus.
Està bastant cremada.
Sí, sí, mira, a veure, sí. Que està molt bé, eh?
Podria fer la del Jonathan Demme, la versió que va fer el Jonathan Demme, que era una película estranyíssima.
Era molt rara aquella pel·lícula.
Tu la vas arribar a veure, Tomàs?
Ah, sí, que era La Verdad sobre Charlie.
Sí,
era,
sí. Sí.
Era molt rara.
Era molt rara.
Sortia l'Agnès Bardà. L'Agnès Bardà. Sí. El Charles Nabur crec que sortia cantant una cançó per allà al mig.
Ai, possible.
El protagonista era el Mark Wahlberg.
Sí, sí, sí.
Ja, sí, exacte. Bueno, era un remake que veritablement, a veure, si algun mèrit tenia és que no s'assemblava gens a l'original.
No, no.
Però
era una mica desconcertant.
Pel·lícula raríssima, molt rara era, sí, sí.
Bueno, doncs et deixem en Una bruixa, et sembla bé? Que a més és la Quinnova, que us deia que no... M'enamoré d'una bruja amb el compositor en el qual va treballar bastant sovint Richard Quine, que era el George Dunning, que
sí,
va fer
correcte.
grans partitures per a les pel·lícules Un estrany en mi vida o algunes altres també d'aquest gran director. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens trobem d'aquí unes setmanes, no?, parlant del nou número de Dirigido.
Pues sí, això mateix.
Gràcies, Tomàs.
Gràcies, fins la propera.
Adéu.
Vinga, adéu.
Bell, Book and Candle era el títol original, no? Era campana, llibre i espelma, no? Seria?
Sí,
més
Bell,
o menys.
Sí, Bell, Book and Candle, sí.
Aquí es va titular Me enamoré de una bruja, traducció exacta del títol original.
Bueno, no et pensis. Tampoc,
està bé el títol.
Tampoc és tan... És tan a, vull dir que n'hi ha que no s'hi escauen, però aquest trobo que sí, una mica, no?
Sí, sí, sí.
Sí, és, bueno, se suposa que és bruixa, no? Sí,
mm, i el gat.
I la família aquella de les bruixes, la tia i tot allò. Sí, és divertida.
James Stewart.
És divertida la pel·lícula, sí.
Sí, i Jos Dunning, bueno, va ser un compositor que va treballar als anys 50 i 60 amb moltes pel·lícules, tant de western, comèdies, drames...
Picnic.
Picnic, per exemple, està molt bé, o Un estrany a mi vida, com he dit abans, que no existeix la banda sonora.
No existeix.
No, no, no l'he trobat jo, únicament ja per YouTube a temes, però estrets de la pel·lícula, no?
Ja.
En diàlegs.
Bueno, és que hi ha moltes bandes sonores que no existeixen, mm-hmm. Tu, suposo que tu ja ho saps.
Sí, sí. Pues continuem aquí a Cinerama, a Eixample Barcelona Ràdio, hem parlat de Richard Quine, de Dirigido por, de Stanley Donen, de la Filmoteca, i recordar que hi ha en cartellera pel·lícules realment interessants, com ha dit abans el Tomàs, perquè arriben els Oscars, que és el que marca una mica el primer trimestre de l'any, i bueno, podeu veure documentals com Mientras seas tú, que ja vaig parlar la setmana
sí,
passada.
Sí, vas parlar una mica, sí.
Claudia Pinto, directora, molt amiga de Carme Elias.
Però aquest no el tornis una altra vegada, eh?
No,
perquè
el recomano
vas
molt.
Vas estar 20 minuts parlant d'això.
Encara no heu anat a veure'l. Hi podíeu anar? No.
Sí,
no, Agustí?
Pues, a lo millor ja aniré.
Tu què has vist, Agustí, aquests dies? Res de res?
Res.
Jo tampoc he vist res. Bueno, sí.
Jo vaig veure els BAFTA,
la
cerimònia.
Ah, no, no els he vist.
Sempre no. Miro la cerimònia.
Sí, nosaltres també, però aquest any no,
no
l'hem vist.
No, se'ns ha passat. No. Suposo que estava encara a Movistar en algun...
Sí. Bueno, l'any passat perquè estava a Belfast, si no, potser tampoc l'hauria mirat.
Priscila, de Sofia Coppola, també vam parlar la setmana passada. A mi m'agrada, no m'entusiasma. A Conxita li agrada també.
Bueno,
no?
Tampoc m'entusiasma, eh? També la història és molt rara, però bueno, si ella, diu que, si ella diu que és així, doncs és així.
Són les memòries de la Priscila Presley. La que està molt bé és l'actriu que la interpreta, que és la Kylie
sí.
Spaney,
no sé
que realment és...
No l'havia vist mai, és que no hi ha cap actor conegut, en
no,
realitat.
En aquest cas, no. I, bueno, els fans de Sofia Coppola parlen una mica de lo que ella li agrada, les dones joves, algunes amb més popularitat, i, bueno, igual que va fer en Maria Antonieta o en altres pel·lícules, pues, és el món de Sofia Coppola adaptant aquesta memòria de Priscilla Presley. Ferrari, també Michael Mann, no?
Ja vam parlar.
Adam Driver, el seu protagonista, també al costat de Penélope Cruz. I també podeu veure pel·lícules interessants com La Tierra Prometida, El Bastardo, amb l'actor Mads Mikkelsen o Sala de Professores, no?
Mm.
I Pobres Criatures, que està clar que Emma Stone va directa a l'Oscar. Directíssima. Però jo, igual ja no és sorpresa, però ho dubto, no?
És que per fer les tonteries que fa, però bueno...
Mira. Ja, però ha caigut molt en gràcia aquesta
sí,
pel·lícula.
Sí, ha caigut en gràcia, sí.
Ha caigut
en gràcia per desgràcia, perquè és que no, jo no li veig la gràcia.
Clar, com competència, com nominada millor actriu, tenim a l'Annette Bening, per una pel·lícula que es titula Nayat, a Lily Gladstone, de Los Asesinos de la Luna, que
bueno,
és la
Índia. Aquesta potser
estaria Índia.
Millor, no?
La Sandra Hüller, de Anatomia d'una caïda.
Aquesta no t'agrada.
No m'agrada. Carey Mulligan per Maestro.
Menys.
Maestro sí que està passant sense pena ni glòria per tots els premis.
Bueno,
eh?
A mi, bueno, el que em van dir, el que jo vaig sentir d'aquesta pel·lícula, jo no l'he vist, eh? Però van dir que...
A l'Agustí sí que la va veure, Maestro, no? No, tampoc. Vaja. Bueno, pues res, d'aquí uns dies als Oscars i nosaltres pues, ens anem anant. Tenim altre tema de Stanley Donen per
sí.
Tancar el nostre programa, si et sembla bé.
De què?
Funny Face.
Funny Face, vale, molt bé. Té una pel·lícula també rodada a París, però em sembla que això va ser... És que, o sigui, els americans en aquella època els hi atreia molt a Europa i sobretot França. No sé si era pel de la guerra o el que sigui, que havia, els atreia molt, rodaven molt per inclús Richard Brooks, l'última vegada que vi París, tot això, eh? Moltes pel·lícules, sobretot a París.
Ariane de Billy Wilder.
Sobretot a París, molts americans. Uh-huh. França i sobretot París, Itàlia també. Suposo que era una influència de la guerra.
Bueno, perquè París sempre ha sigut la ciutat romàntica, sí, però, per excel·lència i per determinar el tipus de pel·lícules.
Però més influència de la guerra, perquè ho van alliberar França, París, tot això, dic jo, eh?
També Irma la Dulce, perquè crec que aquesta no es va rodar a París, suposo que estava rodada en l'estudi de Billy Wilder.
Allò és un estudi. Però no, jo dic aquest tipus de pel·lícules així, i sobretot el Donen va filmar molta cosa. Està vivint als Estats Units o vivint a Europa, va rodar moltes pel·lícules per Europa, perquè també a Londres, aquella que deies tu de Bezadel, que va ser un fracàs, la va rodar a Londres també, l'Escalera també a Londres, i totes aquestes, vull dir...
Ja va tornar amb Lucky Lady a Estats Units.
Sí, llavors va tornar als Estats Units i tampoc li va anar gaire bé, però bueno.
És una pena, però bueno, a nosaltres ens agrada Stanley Donen, ens agrada Richard Quine, ens agrada el cinema, i tornem la setmana que ve, no?
Sí.
Si us sembla bé. I us deixem en Fred Astaire cantant aquest tema de Funny Face, Una cara con ángel, el seu títol en castellà.
Bueno, no es ve ser el mateix, però...
Sí, però ja sabem que a vegades les adaptacions, no? Con faldas y a lo loco.
Sí, també era una pel·lícula que pràcticament no tenia argument, Funny Face. No,
era molt maca, molt de vestuari, molt de model, bonica, dije, però estava preciosa.
Però, molt bonica, molt vistosa, però argument no hi havia.
Bueno, nosaltres sí que tenim argument cada setmana aquí, no? Tenim coses a què parlar. Modesty reveals to me self-appraisal often makes us sad, and if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad. You have all the qualities of Peter Pan. I'd go far before I'd find a sweeter Pan. I love your funny face, your sunny, funny face. For you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality for me. You fill the air with smiles for miles and miles and miles. Though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace your sunny, funny face. Sunny, funny face. You're not exotic, but so hypnotic. You're much too much. If you can cook the way you look, I'd swim the ocean wide just to have you by my side. Though you're no Queen of Sheba,
for worlds I'd not replace. You're sunny, funny, fair.